Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
Bona nit. A partir d'ara, tu jugues. Són les 8 en punt del vespre, un dilluns més a Ona Codinenca, el 107.2 de la FM. Amb tots vosaltres compartirem una estoneta de ràdio per repassar l'actualitat esportiva del nostre municipi. Com ja sabeu, si sentiu la meva veu, és que el Ton Falqués avui no hi és, el tenim per temes professionals, doncs, ausente. I bé, doncs els que sí que hi són, és a la meva dreta l'Aleix Serrats. Aleix, bona tarda.
Bona tarda, Àlex.
Com està? Com va tot?
Molt bé, sí? Molt bé, sí. Tot ho farem avui.
Tot ho farem.
I aviam si el Ton encara pot acabar de juntar-se aquí
a última hora.
A última hora, encara que ni que sigui una estoneta, que segur que sempre va molt bé tenir-lo aquí en antena.
I a dintre del control tècnic, a Pau Ibars. Pau, bona tarda.
Bona tarda, companys.
Tot bé?
Sí, jo crec que no ha dit hola, però dirà adéu el Ton avui.
Sí?
Crec que almenys la segona part del programa, esperem que sí.
Doncs vinga, tenim una funció de ràdio xula avui, eh? Tenim cosetes per repassar de l'actualitat esportiva, la victòria del futbol, repassarem també l'hoquei, i a més avui tenim una entrevista super, super interessant. Avui tenim a l'estudi de Dona Codinenca a la Maria Tur, regidora d'Espais Públics de l'Ajuntament de Sant Feliu de Codines, i al Miquel Palau, regidor d'Esports també de l'Ajuntament. Ells avui els hem convidat perquè ens expliquin una mica les millores que s'han fet des de que estan a l'Ajuntament en els equipaments esportius del nostre municipi. I, per tant, doncs, volem que ens posin al dia del present, però també del futur dels equipaments esportius municipals. Per tant, avui la cosa, com us deia, pinta molt bé. Repassarem, com dèiem, l'actualitat esportiva, l'Eix, que sempre ens agrada. Hem tingut derrota del futbol sala, eh? Que aquesta, ostres...
No? Jo m'he negat a apostar-hi en contra perquè el futbol sala és l'aposta d'aquest any. Però bueno, ja en parlarem una miqueta. Partit molt complicat, era d'aquells de difícils, i ha sortit creu.
I a més, també avui, al llarg del programa, també parlarem amb un codinenc. Sabeu que el anem seguint de tant en tant, que anem sabent del seu futur també i de la seva activitat. Un entrenador de futbol. Qui és? Lluís Macià. Lluís Macià és el nostre entrenador de futbol.
El codinenc. Referent.
És el referent codinenc. És el nostre referent. Sabeu que aquest any va començar pues, entrenant com a primer entrenador del Vilanova, la Lliga Elite, per tant, una categoria ja important. I ara, en aquestes últimes setmanes, hi han hagut canvis, perquè el Lluís ha deixat el Vilanova i s'ha iniciat amb un nou projecte, en aquest cas, a Primera Catalana. El trucarem perquè ens expliqui com està la seva situació. I així doncs, quan passen 3 minuts de les 8 del vespre, en directe aquí al 107.2 de l'FM, comencem el Tu Jugues i ho fem, com sempre, amb els resultats de la jornada. Comencem parlant de futbol. En aquest cas, tercera catalana masculí.
Llerona 0, Sant Feliu 3.
Quarta catalana masculí.
Taradell 4, Sant Feliu 1.
Futbol sala tercera catalana.
Sant Feliu 1, Aiguafreda 4.
Parlem d'hoquei. Hoquei Lliga Plata.
Sant Feliu 0, Roller Oviedo 1.
Segona catalana masculí.
Sant Jordi Desvalls 2, Sant Feliu 3.
Segona catalana femení A.
Sant Feliu 3, Mataró 5.
Segona catalana femení B.
Sant Feliu 0, Castellà 3.
Ens anem cap al bàsquet. Tercera territorial masculí.
Taià 96, Sant Feliu 47.
I ho acabarem parlant de billar. Quarta catalana.
Sant Feliu 6, Mataró 2.
I i també com marquen els cànons, que ja estem ansiosos perquè sabeu que és de les seccions que més controvèrsia es porta dintre del Tujugues, ja tenim a punt una nova edició de la Lliga Tujugues.
Som-hi, repassem jornada 24 d'aquesta Lliga Tujugues.
Participa a la Lliga a través de lligatujugues.onacodinenca.cat.
Anem de ple, doncs, en aquesta 24a jornada d'aquesta temporada de la Lliga Tujugues, que ens deixa, i no passa gaire sovint, per tant, és remarcable. No, perdó, ara m'he tirat a la piscina, em sembla que la setmana passada, vaig a mirar-ho, qui va guanyar, la Montse, pot ser?
Sí.
La Montse, oi?
Sí, per allà lluitar pel liderat.
Sí. No, Joan Serra al final.
El Pau s'ho va fent tot sol,
és que vas afegir resultats d'última hora, va haver-hi aquests canvis.
Ell, okay. Tu jugues, se la fa ell a la seva
res.
Manera,
anava a dir,
afegeix,
no,
treu,
no.
El que convingui.
Sí, home, sí, això, sobre. Que diguis tu això. Anava a dir que no passa molt sovint que una fèmina sigui la líder de la setmana, perquè doncs, és una cosa també a destacar, no són moltes les que aposten, però quan ho fan, estan força amunt de la classificació, això sí, i per tant, doncs, quan encerten resultats i queden primeres, doncs val la pena remarcar-ho. Ara estava repassant resultats. Tenim la Clàudia Guado, primera de la setmana, 25 punts per la Clàudia, segon Francesc Roura amb 24, els mateixos que Montse Guadé, i un empat també aquí en tercera posició amb Julià Sobrevela i la Ruth Cruz. Encerts, doncs tenim el tercera catalana de futbol que l'encerta la Clàudia, Miquel Palau, que el tenim aquí a l'estudi, també encert el segona catalana femení de hoquei, el Pep Reglà. Tenim molts encerts del senyor B de futbol, de la Montse Guadé, de l'Aïssa Rats, de l'Àlex Balaguer, molts d'un sol marcador, hi ha molts quatre en aquest partit. Tenim un encert també del segon catalana masculí d'hoquei, de l'Anna Carbonell, i un que està molt avall, sorprèn, perquè encerta 11 punts del bàsquet, i és el Marc Barrobés, però és que no, i la resta són roscos, per tant, ha quedat 29è de la jornada, tot i encertar un bàsquet, eh? Vosaltres que aneu dient que això del bàsquet suma molts punts i no sé què, oita, encertar un bàsquet, 29è de la setmana, eh?
Es tracta de fer bé la resta una mica, també. O sigui, aquí el Marc Barrobés, que ens escolta, sempre sé que ens escolta, Marc, espavila, perquè, clar, fotrà un bàsquet que costa tant i després fotrà d'aquesta manera...
Malament.
Però sí que és veritat, Pau, això que deies, de la líder, en aquest cas la Clàudia Guado, a més, a la classificació general no és de les que estàs justament a dalt de tot,
no.
I per tant, molt mèrit i esperem que sigui un bon símptoma de remuntada,
Tant de bo, tant de bo. A la general el que tenim és Isaac Cobos líder amb 582 punts, seguit de Montse Guadé amb 570, Isi Nuevo tercer amb 560, Àlex Balaguer quart amb 553 punts, dos més que la Marina Nuevo, cinquena, amb 551. Qui podrà remuntar aquesta classificació serà tothom, perquè hi ha una jornada farcida. Tenim un partit aplaçat del femení d'hoquei i els dos bàsquets tornen a jugar els dos. Repetim jornada a casa de l'hoquei plata. Per tant, hi ha 6, 7, 8, 9, 11 partits, o 12, que al final del programa repassem, però ja estan disponibles per apostar, si voleu, a la Lliga Tu Jugues.
La Montse Guadé, segona classificada, s'ha posat entre cella i cella, jo ho sé, no m'ho ha dit, però ho sé, perquè li veig la cara ja quan estem al futbol, a atrapar l'Isaac Cobos, Ja s'ha fixat objetivo Isaac Cobos, i jo sé que cada setmana ja està... Cuidao,
Tant de bo, perquè
cuidado, Montse Guadé,
al final el Cobos ja em sembla que ha guanyat algun any, vull dir que, hosti, desbanquem-lo d'aquí, no?
Ja semblava que Alici estava allà dalt, però per Bufuell,
Alici perquè és l'hombre tranquilo, ell va fent, sense dir massa res, es va mantenint en tercera posició, a tiro, saps, pel que pugui ser, i també
estil,
serà...
Estil Sagrada Família, no? Pis a pis, totxo a totxo, pedra a pedra, una mica,
jo,
saps, allò...
Jo aquí li diria que s'espavili una mica i que no ho deixi tant pel final, perquè sempre li agraden molt les remuntades èpiques i tal, el Balaguer. Que s'ho té molt... Ja crec que s'ho té massa cregut, Clar, massa
va pujant, lluny. Va pujant.
Està deixant massa marge. Que apreti una mica, perquè si no se li farà de nit,
Però Balaguer et clava un bàsquet a l'última jornada per...
Ho espera així.
Sí.
Vale. 30 punts. 30 punts per Àlex Balaguer són...
Un bàsquet.
Mitja jornada així a peu coix i els ha fet.
I la Marina Nuevo també molt bé, Cinquena classificada. Sí. Tenim un top 5 molt, molt xulo,
Sí.
Molt xulo.
Doncs res, això és el que ha donat la jornada d'ací i al final del programa repassem l'agenda esportiva.
10 minuts són els que passen de les 8 del vespre en directe on acudirem que el 107.2 de la FM, el Tu Jugues, que com sabeu, pues, cada dilluns ens reunim aquí per compartir les sensacions esportives de la setmana, eh, Aleix? Que això ens agrada sempre.
Agredolces aquesta setmana, diria, eh? Una mica de cada, no? Aquest futbol sala s'ha sigut molt de greu, però en canvi el tercer del futbol, el senyor A, ha tornat a guanyar i... Una mica de cada. Aquesta sorpresa també, potser dic sorpresa, perquè venien de moltes derrotes del segona catalana d'hoquei, però en canvi per contra tens la derrota contra el roller. Ostres, això dic agredols, no? Tens una mica de cada. Que dius, carai, quan una cosa ve tan bé, per què l'altra s'ha de torçar d'aquesta manera?
Tot això ho anirem desgranant al llarg del programa, però permetem que comencem parlant amb els nostres convidats, que ja els tenim aquí a l'estudi. I que no són ni més ni menys que la Maria Tur. Maria, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com dèiem, regidora d'Espais Públics de l'Ajuntament de Sant Feliu de Codines, i a la seva esquerra el Miquel Palau, regidor d'Esports de l'Ajuntament també. Bona tarda.
Bona tarda.
Què tal, com estem?
Súper.
Sí, súper.
Molt bé.
Bé, fa uns dies enrere vèiem alguna publicació a Instagram de vostra on fèieu referència a una sèrie de millores que havíeu doncs, acomès sobre diferents espais municipals, i nosaltres, que focalitzem sobre l'àmbit esportiu, doncs volíem saber una mica quines havien estat aquestes millores en els diferents espais, i el que us deia abans, no? Saber una mica també les projeccions de futur de les accions que hi ha previstes. Maria, tu que ets la regidora responsable d'Espais Públics, fes-nos 5 cèntims una mica de les millores que s'han fet en els diferents equipaments que puguem destacar.
Doncs bé, clar, nosaltres avui portàvem preparat el que hem fet en els pavellons, però sí que és cert que des de que vàrem entrar doncs hem estat fent un anàlisi de la situació de diferents equipaments, i sí que ens hem trobat que en molts doncs les instal·lacions no complien, bueno, els mínims de manteniment diari que pensem que han de tenir. No entrem a valorar el per què, sí que pensem que és una necessitat i que l'hem de cobrir, i aquesta és la idea. Potser amb els pavellons, des de finals de l'any passat, octubre, novembre, és quan ens hem posat més al focus, perquè sí que és veritat que s'han fet millores a diferents instal·lacions, sobretot a Solanes, per exemple, a la piscina municipal, però ara ens hem posat com a objectiu els pavellons.
Comencem per aquí, doncs, Maria, per centralitzar-ho. Comencem pels pavellons, comencem Francesc Casart. Sí, ara sortia Francesc Garriga, anava al camp de futbol.
Tant Francesc, al final, sí, futbolero.
I el Lluís Vallcorba. Comencem per les millores que s'han fet allà.
Sí.
Què podem destacar?
El que us volia explicar, només un segon.
Sí, tant.
Per què venim, el Miquel i jo? Venim perquè al final hi ha una sèrie de necessitats que ens demanen els clubs, unes altres als usuaris i unes altres que considerem nosaltres que són de gran manteniment i que són necessàries i que són inversions. Aleshores, jo porto una mica més el que seria el manteniment diari, i el Miquel en aquest cas és el que rep totes les demandes que tenen els clubs, i després, com a gran manteniment i inversió, també hi ha un tema com, per exemple, de les plaques fotovoltaiques que hem instal·lat i que en breu estan en funcionament. Vull dir que no és feina només meva, sinó que és un treball a diferents bandes i per cobrir diferents necessitats.
O sigui, Miquel és el que et porta la carta als Reis cada 2x3, sí. No?
Sí, podem dir que...
Per simplificar-ho, eh?
Sí, molt bé. És així. Aleshores, com a idea general, el que hem volgut és que de dilluns a divendres hi hagi un equip de treball. Ara mateix tenim dos conserges i dos persones de consergeria i brigada que estan de dilluns a divendres cada matí als dos pavellons fent les tasques que entren com a incidències, com les que considerem que ha de tenir un equipament, i després tenim la part de neteja, que amb el nou contracte hem aconseguit que una persona de neteja estigui 4 hores de dilluns a divendres, que això s'ha notat perquè realment el canvi d'empresa ha sigut una bona aposta. Van fer una neteja integral de tot el pavelló, de tots els vestidors, i ara la qüestió és mantenir-ho. O sigui que encara que es facin festes, encara que el pavelló tingui diferents usos, puguem aconseguir aquest nivell de neteja diari.
Sí, es va començar per una neteja a fondo i ara l'objectiu és anar mantinguent
això mateix. Aleshores, què s'ha fet? El Francesc Casar, no? Coses, per exemple, una petició que va fer el club en el seu moment i és que tingués una porta d'accés a la pista perquè els equips no haguessin de compartir l'entrada a la pista. Mm-hmm. Pues ara tenen cadascú la seva porta. Una altra...
Sí, és a dir, això perquè ens situem, eh? Jo vaig... La imatge és a les banquetes, mm-hmm, de les, sí, banquetes de l'hoquei on se senten els diferents equips. Tots entraven a la pista, entraven per una sola porta.
Exacte, per una, mm-hmm, sola porta els dos equips. I podia ser problemàtic. Ah. I d'aquesta manera ja ens ho havien demanat des de l'inici i vam fer una porta, així cada banqueta surt de la seva entrada al camp.
Vale, perfecte.
Mm. Això és normatiu, això, a, sí, nivell de patinatge espanyol o no?
Sí, sobretot, sí, a nivell de l'hoquei durant la Lliga, no, però, per exemple, quan el club demana fer un campionat d'Espanya com per exemple, o de Catalunya, com per exemple, mm, ara que faran el juny el 3x3, com van fer l'any passat, aquell campionat de 3x3, en aquell encara més, perquè en aquell es divideix la pista en dos i era molt problemàtic que haguessin de sortir per allà. Vale. Però la federació ja els va dir que si no tenien dos portes no tindrien cap més final de Catalunya.
Vale.
Vale, què més coses hem fet? Per exemple, hem canviat tots els llums a LED, a llum LED, i alguns amb sensor. Pensem que és un estalvi, sí que és veritat que és una inversió, i això ho estem fent a diferents equipaments i a les escoles, eh? Sí que és una inversió important, però a llarg plaç o a llarg termini hi ha un retorn important, i més si ara tenim aquestes plaques.
Parlem de tots els llums de tot l'equipament, vull dir, no parlem dels de la pista en si,
sinó no, de tots,
parlem
de tots.
Dels
no,
passadissos,
passadissos, lavabos,
sí, tot. Perquè els LEDs ja hi eren, els de la pista sí, oi que els de la pista ja hi eren?
Però només els d'una filera, em sembla.
Els d'una filera,
sí,
vale,
no hi eren tots.
Els que estan a sobre de les grades, sí.
Però era, clar, important també els que s'engeguessin amb el moviment, perquè és que si no,
s'obrien
a les 4 de la tarda i es tancaven a les 11 de la nit quan s'anava l'últim.
Ja.
D'aquesta manera també estalviem una mica, a part que el mateix LED ja estalvia.
És molt còmode, al final no has d'anar al quadre de llums i aixecar-ho tot, ja, sinó que tal com et mous es van encenent. Què més? Bueno, s'ha fet una posada a punt, no sé com es diria en català, no sé si està ben dit, però de portes, de lavabos, de vestidors, de panys, de penjadors, de xarxes, vale? Tot això sí que s'ha fet una repassada tot plegat i s'anirà fent, perquè sí que és veritat que això estava pendent i que ens queden algunes aixetes, eh? Que pot quedar algun penjador. Però la idea és que això que semblen tonterietes acaben sent una quantia important i que els usuaris doncs, li posen valor, no?
Ai. Perdó, parlant de xarxes, vam comprar xarxes per darrere la porteria, perquè ja n'hi ha ara, però eren de forat gros, i quan la pilota s'anava fora, sortia per la xarxa i s'anava a espetegar fins i tot contra la placa. Moltes, yeah, contra la paret, que si us fixeu al fons està ple de pilotonades, i vam haver de comprar xarxes de forat petit perquè no s'escapessin.
Vale. Del Casar també es van canviar totes les vidreres laterals, es van posar noves, és veritat que ara entra molt més llum,
sí, molta més llum. Del sostre, no? De la part, sí, del sostre per situar els oients.
Sí, de la coberta.
Que hi ha una part de coberta que és transparent, no? O translúcida, sí, i això és el que es va canviar, no? Aquestes luminàries,
sí,
no?
Sí, sí que és veritat que durant el matí, segons el dia que hi ha, inclús no cal encendre les llums, o sigui, que les escoles que fan servir la pista de baix, la veritat és que ha anat molt bé. Què més? Hem instal·lat, que això... clar, a nivell de seguretat d'instal·lacions d'emergència, això ens estem trobant a diversos equipaments, no? Aquí faltaven les barres antipànic de les portes, sobretot quan fem grans esdeveniments on hi ha moltíssima gent, doncs s'han instal·lat totes aquestes barres antipànic i s'han posat noves llums d'emergència perquè algunes, bueno, pel que fos, no funcionaven. S'ha fet una revisió d'això i ara el que també està pendent és que puguem posar al dia el sistema contra incendis i fer una revisió i un manteniment constant, perquè fins ara només es fa dels extintors. També als vestidors hi havien aquelles taquilles, no sé si les recordeu, que servien més que de taquilles, servien perquè quan obrissis la porta no veiessis a la gent que s'estava canviant. Mm. Doncs ara això ho hem substituït perquè estan oxidades i que és veritat que l'òxid que hi ha al terra s'han tret totes i s'han posat plafons. Mm-hmm. Bueno, i diferents cosetes. Tenim una llista llarga, és que també no sé si
no,
és interessant, però...
Més que res, sobretot el concepte, no? El que percebo és aquest concepte d'aquests petits detalls, no? Que a vegades passen molt desapercebuts del dia a dia, però que al final és això, no? Que la gent al final valora pues, si un pany està trencat o no, pues,
sí,
és algo tan...
És un rentat de cara important, diguéssim, de totes les instal·lacions.
Clar, si anem als punts que potser són de més cost econòmic, el que sí que hem fet és comprar dues fregadores, una per cada pista. La pista de dalt no es fregava amb màquina, es feia a mà. Ens vam assessorar en diferents empreses i al final vam considerar que era la millor opció. Aleshores, ara tenim dos fregadores, una per cada planta, cadascuna té els seus raspalls adients pel terra i els conserges el que fan dos cops a la setmana és netejar amb aquestes fregadores. Fins que hem arribat al punt de saber quina quantitat de líquid i de sabó s'ha de posar perquè sigui òptim pels patinadors. I sembla que estem alineats amb això, ara ho hem aconseguit. I res, això ha tingut un cost d'11.858 €, que és una quantia important. Esperem fer un bon manteniment d'aquestes màquines i que durin tant com l'altra, que ja es veu que va durar 20 anys.
Carai.
Però sí que és veritat que potser no estava a les condicions òptimes per netejar. I res, aquests treballadors també van fer una formació per saber com havien d'utilitzar aquestes màquines.
Hi ha una de les coses, Maria, i aprofito, jo vaig introduint coses i coses que al final et van explicar, no et van dir la gent dels clubs i tota aquesta història. Comentaves abans el tema dels conserges, matins, però ara hi ha una franja que no hi ha conserge. Com funciona això ara en el pavelló?
Vale. No, nosaltres al final el que entenem i hem posat com a prioritat és el manteniment. Aleshores, s'han posat dues persones especialitzades i amb els recursos. Clar, l'Ajuntament està obert de 7 a 3 del migdia. Mm-hmm. Per tant, és molt complicat fer un manteniment d'un equipament durant la tarda. Evidentment, si tu necessites recolzament d'una altra persona, d'una segona persona per fer segons quina feina o has d'anar a comprar material, és complicat per la tarda. Per tant, enteníem que el manteniment s'havia de fer pel matí, igual que amb la resta d'equipaments. Aquestes dues persones també tenen altres equipaments a càrrec, no estan només aquí, però sí que és veritat que poden rebre i tenir comunicació tant amb la brigada com amb el sistema d'incidències de l'aplicació, que és per on ens arriben moltes peticions, i amb el cap de serveis. Aleshores, per la tarda, què passa? Doncs passa una mica el mateix que passava pel matí. Al matí, abans no hi havia ningú, i bé que les escoles obrien i tancaven l'equipament, entraven, feien la seva activitat i marxaven. Doncs ara hi ha una franja horària que és entre més o menys les 4:45 i les 9:30, que no hi ha una persona de referència al pavelló, però sí que és cert que si cal que hi vagi una persona, aquesta persona ara mateix està al centre cívic. Estem cobrint l'horari de la tarda al centre cívic, que també era una necessitat important a cobrir. Penso que les entitats també estan contentes amb aquesta nova figura i res, a les 9:30 ja arriba aquesta persona, que acaba de fer una revisió de papereres, vestidors, fa també alguna tasca i acaba tancant l'equipament.
I i per acabar això del tema de conserge, els caps de setmana és la mateixa situació que a la tarda, és a dir, no hi ha conserge al cap de setmana? Pregunto.
No.
És les coses que t'expliquen.
Sí, ara mateix no. El que volem que quedi clar, seguint el fil de la Maria, el que volem que quedi clar és que dintre dels pocs recursos que té l'Ajuntament, ja des que vam entrar vam prioritzar sobretot el manteniment de totes les instal·lacions i la neteja. Com deia ella, la neteja ha sigut molt important perquè amb el canvi que vam fer d'empresa, a més, li vam aplicar el doble d'hores en els equipaments, la majoria. Per exemple, al camp de futbol hi anaven una hora els dilluns, arriben dues hores a diària. Els pavellons hi anaven dues hores diàries, arriben quatre. I no només això, sinó l'empresa que està netejant, és una passada. El primer cop que van anar, com deia la Maria, que van fer una batuda increïble, la gent em trucava, m'ha trucat el Toni Luc, em trucaven els del pavelló, què ha passat aquí? Estava nou. Acostumat a veure zones complicades de neteja, fins i tot marrons, ho van deixar net. I l'altre és el tema del manteniment. Vull dir, com diu ella, estem fent moltes coses perquè hi estem dedicant dues persones que hi siguin cada dia. Llavors, prioritzem el manteniment i que estigui tot al dia a no persones que estiguin només per obrir i tancar portes. Vale? Llavors, el fet de que de les 5:45 a 9:15 no hi hagi ningú, tampoc feia res aquesta persona en el pavelló. Llavors, és més important que estigui en el centre cívic, que allà sí que hi ha moviment, i en el pavelló, al final, era més el fet de fer la petita neteja del vespre i tancar les portes i les llums, que és el que fem, això sí que ho fem. El cap de setmana s'ha d'acabar de mirar. Sí, no està encara decidit. Vale, ara mateix no hi ha ningú, s'ho fan els clubs, els equips que tenen partit l'hora abans, que ja es presenten normalment l'entrenador i el delegat, ja fan la feina d'obrir. Llavors, entenc les queixes, que com dèiem abans, són les que sóc el que rebo les queixes. Clar, s'han d'esperar al final i abans hi havia un senyor que els hi tancava. Bueno, això hem d'acabar de mirar com ho lliguem. Una mica lligat també amb tot el tema del bar.
Sí, el que estem mirant també és els diferents models que tenim a diferents pobles. O sigui, no a tots els pobles hi ha concerts i als pavellons, i molts tenen, bueno, han fet una, un contracte a algú extern que se'n cuida dels serveis i a canvi té un bar, o bueno, hi ha diferents models i estem estudiant quina és la millor opció per Sant Feliu. Això sí, però per exemple el diumenge sí que vam detectar que hi havia moltes papereres plenes i el que sí que vam enviar és una persona que va estar 2 hores treballant netejant, perquè ja vam detectar que hi havia aquesta mancança i que hi havia 2 partits per la tarda. Vull dir que estem al cas i tenim supervisors, per dir-ho d'alguna manera, que ens informen de que en algun moment determinat del cap de setmana podem necessitar un reforç i tenim personal que pot fer hores al cap de setmana.
Perquè entenc que, i el que deies, Miquel, també del bar, la situació del bar és la mateixa, també. Suposo que està en projecte d'acabar-ho d'englobar, perquè ara al bar no hi ha bar, al pavelló, sí.
Sí, sí, exacte. Volem que el mateix model sigui el de tots els equipaments. Llavors, tant al camp de futbol com al tenis, se li cedeix la gestió a un club. Allà és diferent perquè no hi ha un club, n'hi ha 5. Mm-hmm. Llavors s'ha d'acabar de veure, estem acabant de negociar amb els clubs, veure com es fa, però sí, el model seria igual que el camp de futbol, el que porta el bar en el seu contracte posa que ha de fer de conserge, té que obrir i tancar, una altra cosa és que li cedeixi que se gestió una altra persona, però ell és l'encarregat.
Vale.
Pues això seria una mica el model de tots els...
Per canviar d'equipament, per no centrar-nos només en el pavelló i poder fer alguna altra coseta més...
Podríem parlar de 3 o 4 coses de futur, també.
No,
l'equipament Lluís Vallcorba...
No. Sí, justament anava a dir això, dic per tancar el tema del pavelló, dic quines idees de futur hi ha pel pavelló abans de canviar d'equipament.
Jo parlo un moment del Lluís Vallcorba, tenim pensat que ja tinc el pressupost i ho hem de fer abans de l'estiu, col·locar les 2 cistelles que estan ara encara amb les cistelles aquestes de rodes, col·locar-les a la paret com les altres dues, amb això guanyarem un espai, que intentarem també, ja tinc els pressupostos, i d'aquí a l'estiu posar també unes grades.
Això és les grades, és la gran reivindicació del Lluís Vallcorba.
Sí, perquè ho sabem, no? Que anem allà a veure un partit i d'estar allà amb la cadira... I és una mica penós.
Per tant, abans de l'estiu, grades o què? Jo ja trec el compromís o què?
Grades i cistelles. Grades i cistelles.
Grades i cistelles, sí.
Dues, No n'agafa una, dues, eh?
De compromisos.
Sí. Perquè llavors, és que les grades és una cosa que m'han dit reiteradament, no?
Sí.
I llavors és,
fa falta.
Està molt bé.
Veus les fotos que es van fent els aficionats que van a veure el futbol sala,
que
van a veure el bàsquet,
i
els veus allà,
i al final
tres cadires.
És molt complicat per l'espai.
Sí, hi ha l'espai que hi ha, evidentment.
A un de les 2 pistes en horitzontal, la línia arriba a 1,5 metres. Allà és impossible. Llavors, si fent això guanyem 3 metres, de la línia a la grada té que haver-hi mínim 1,5 metres, i ahí seria 1,5 metres i 1,5 metres fins a la paret. Llavors, l'altra cosa important, que el Lluís Vallcorba, si pugeu, sempre fa temps que ha estat així, hi ha moltes coses, cadascú té el seu material per allà escampat, que si pilotetes hi ha 2 gàbies de pilotes de bàsquet, els de futbol sala ho tenen allà, cistelles, vòlei, platja, per tot arreu, bueno, hi ha moltes coses. Llavors, tenim ja un projecte fet per obrir un magatzem al final, obrir una porta i fer 4 parets i que fins al talús, fins que topis amb el talús, i seria un magatzem. Ja s'aprofitaríem que el sostre del magatzem enllaçaria amb el talús, i també tenim ja el mateix projecte, no sé si podem fer tot de cop o mica en mica, però és un projecte per fer una pista de 3x3 de bàsquet a dalt.
Ah, sí? Carai.
Sí, una pista asfaltada, una pista ben
xula. Sí.
No tindrà les dimensions oficials, és a dir, no es podien fer partits, però per treure una mica d'entrenaments a la pista, que ara mateix jo buscava una hora per fer un altre projecte que no us explicaré ara, però quan sigui el manier us explicaré, i no hi ha hores. Llavors, d'aquesta manera, primer tenim magatzem, ordenem una mica el pavelló, que està com està, si aconseguim grades i cistelles, impressionant, i llavors la pista s'obre per treure. Això quedaria molt bé.
Sí, es necessiten espais. Sí que és veritat que hi ha molta rotació de clubs, i necessiten tenir espais per guardar les coses. I fins ara sí que hem tret uns quants camions de coses que hi havia per tot arreu. Obries una porta i et trobaves coses, moltes. Ningú sabia de qui eren.
Racons i racons,
sí,
no?
I sí que és veritat que un magatzem anirà molt bé, però hem habilitat tant a la sala de calderes com al taller de baix, ho hem netejat i ara n'hi ha més espai. I a poc a poc anirem guanyant espais. També passa el mateix una mica el que és el fals sostre del pavelló Vallcorba, que... Abans hi havia tota una instal·lació amb dipòsits i un sistema de bombeig i de més, i hem de veure si ho reutilitzem o ho desmantellem i també guanyem espais.
Canviem d'equipament, nois, va, que si no el temps se'ns tirarà a sobre. Sí, ja veieu, són 2 quarts, si és que el temps a la ràdio passa volant. Fem 4 pinzellades de la resta d'equipaments, vale? De fet, us deixo vosaltres dels llocs on vosaltres, no sé, camp de futbol, i deies que tingueu, el camp de futbol, de fet,
recentment s'ha canviat la gespa fa relativament poc, és algo com molt visual i com molt gran, i sembla com que l'equipament del futbol està relativament estable.
Sí, sí, el camp de futbol, a part de tot el fet del canvi de gespa, que no va ser canvi de gespa, sinó que es va adequar molt bé, realment tot el projecte, quan vam arribar, que ja estava fet, ho vam haver de tirar endavant, però que es van canviar valles, bueno, es va deixar el camp quasi com nou, amb el que ja els vam dir els senyors del club de futbol, fins d'aquí dos anys no invertirem res, però a l'arribar a l'estiu vam obrir la pista, això també va ser una idea fabulosa, perquè fins i tot ara, fins i tot els caps de setmana, està sempre ple de nens i nenes, sempre, i el fet d'obrir una porta en el mur i poder obrir... I ho vam haver de ballar tot, perquè si no hi havia manera de que la gent no s'anés a cantar futbol, que a la pràctica hi anaven igualment, però hem buscat la manera de tenir-ho més controlat. Però això ha sigut una molt bona feina, perquè no hi havia equipaments esportius per oberts al públic, i és un altre dels projectes que no tindrem temps, però que amb el que queda legislatura hem d'anar obrint més espais. I després, només dir que en aquesta pista és prevista per discapacitats, i llavors no hi havia la mateixa manera, no hi havia per accedir de la pista al bar, a la zona de la terrassa. Llavors hem arreglat també perquè es pugui accedir amb cadira de rodes de la pista al bar, que hi havia un petit graó, i hem aprofitat també a fer el mateix per accedir als lavabos, que també feia temps que el futbol demanava una pujadeta per disfunció...
Per tant, una cadira de rodes ara podria entrar per la porta de la pista.
Sí.
La
porta que hem obert.
La porta l'avinguda nova. L'avinguda Escoles, exacte. I des d'allà, tot pla, podria accedir fins al bar i fins als lavabos.
Allà hem senyalitzat dos aparcaments.
Això era una petició històrica
de
futbol.
Mobilitat reduïda. Ara falta que arribi una rampa que hem comprat que donarà... Bueno, que si no acaben de descarregar directament a la vorera, que puguin entrar des de la part de baix. I la idea és anar, com diu el Miquel... Pues buscant aquestes entrades adaptades.
Molt bé. Abans la Maria comentava Solanes. Què m'expliqueu de Solanes? Que Solanes sempre és un tema controvertit dintre dels equipaments esportius, perquè és un espai molt gran, molt antic, que requereix un gran manteniment i al final sempre mai s'ha acabat de trobar ben bé l'encaix de dintre del panorama esportiu local, i al final sempre ha pivotat molt sobre l'Atlètic i les pistes de pàdel, però no s'ha acabat de desenvolupar com a tal, no? Com està la situació de Solanes ara mateix?
Home, el primer, i com deia abans també al principi la Maria, el que hem invertit més és en la piscina, i que aquest any hem de tornar. Per sort hem aconseguit una subvenció que ens cobriria... Estem mirant si només arreglem la piscina gran o també podem arreglar la petita, a veure si amb els diners que aconseguirem d'aquesta subvenció, però la petita, com sabeu, l'any passat va estar tancada, estem intentant aquest any obrir-la, però si hem de destinar diners. I la gran ja amb fugues, amb el que han vingut aquells que busquen fugues i
els
piscineros que busquen fugues, i bueno, estem allò amb els pressupostos i ho hem d'arreglar allà. Però allà ja és uns manteniments que hem de fer cada any, i aquest any hem de tornar a fer.
L'any passat vam fer el manteniment important, que era la de garantir la qualitat de l'aigua, amb la sala de... Sí. Tota la maquinària de la sala d'aigües nova, i la veritat és que ha funcionat molt bé. I ara anem a un tema més estructural de la piscina, perquè és una piscina massa gran i no és accessible per una cadira de rodes o per infants, per tant, o gent gran, i això és el que estem estudiant, si fem una rampa, si la condicionem d'alguna manera, com han fet altres municipis. Molts municipis tenen piscines molt antigues i molt grans i les han anat adaptant. Bueno, el temps també és... El temps que tenim per fer aquesta inversió és curt, perquè a Sant Joan ha d'estar oberta, per tant, haurem de córrer. Però jo penso que ho aconseguirem com l'any passat.
Quan dius, Maria, això de modificar la piscina, entenc que és fer alguna zona que no sigui tan o sigui, que sigui menys profunditat o...
Bueno, ara mateix el que tenim sobre la taula és poder fer una rampa d'accés. És una rampa que té una barana i
però per accedir
a la part
la piscina.
Menys profunda. Sí, vale. Sí, per accedir dins
vale,
de la piscina.
Vale.
D'aquesta manera... També acotes el que seria la zona per infants i bé, no has d'obrir una altra segona piscina petita, perquè aquella segona piscina que tenim tampoc és que sigui una piscina, és un... Bueno,
una
a més, és una piscina que...
Una banyera.
Que has de buidar i omplir cada dia, per tant, amb la sequera tampoc quedava justificat, que l'any passat ja vam tenir problemes amb això, esperem que aquest any no, la justificació de refugi climàtic, que sí, també és tot un món.
Clar. I a Solanes, ara, la zona, perquè la gent es situï una mica, tot el tema de les pistes de pàdel, això en principi és una zona que hi ha des de les últimes
gestiona
hores que es van fer,
atlètic.
I en principi tot està doncs, tot molt endreçadet. La zona del bar, com està la situació del bar, que sempre també és un altre dels elements de controvèrsia de Solanes i que la gent també pregunta, no?
Sí, sí. Últimament estic molt en contacte amb l'Atlètic i tinc també llista de coses. Justament demà tinc reunió amb la Maria per mirar temes que m'estan reclamant des de l'Atlètic, però la majoria i la part important de manteniment i jardineria se'l fan ells. Llavors, estem mirant la part més, la zona on no és ben bé de pistes i d'esport, que ens hauríem de cuidar. Abans de l'entrar hi ha un mur que s'està caient, la lluminària, moltes vegades arribes on hi ha massa llum, són coses que sí, que hem d'anar arreglant. I una part de jardineria més important, que també ja tenim pressupostos i que també ho farem en breu. És una de les peticions, uns xipressos que es posen dintre la pista de Frontón i que és un engorro, doncs ja segurament els arreglarem. El famós arbre que està a la pista central, que també se'ls fot a dintre, també estem per arreglar aquestes 3-4 cosetes que ens han demanat. I, a més, hi havia un conveni firmat amb ells que s'acaba ara i l'estem renovant per veure el mateix. Això, ara, la majoria de manteniment que l'han de seguir fent ells. Llavors, el tema dels vestidors, dels lavabos, hem d'acabar d'arribar a un acord amb ells. Ara estem negociant i no crec que tardem a firmar-ho, però serà, bàsicament, com estava fins ara.
Clar, trobar l'equilibri és complicat, perquè la zona esportiva Solanes és una zona que durant 3 mesos té moltíssima activitat i durant la resta de l'any no. I això fa que tot allò que inverteixis ha d'estar o compensat o ha de tenir un retorn, no?, a nivell de bé comú, no sé com dir-ho.
Sí.
Per tant, hem de mirar molt bé cada euro que invertim allà.
És complicat. El temps ens tira a sobre i hem d'anar ja acabant, ja veieu que això passa molt ràpid, però sí que m'agradaria, per acabar, que em diguessin una mica, d'aquí al final de la legislatura, quins són els objectius o les cosetes que us agradaria. Ostres, mira, doncs abans d'acabar, relacionat amb equipaments esportius, ens agradaria deixar això resolt, o ens agradaria deixar això fet, o ens agradaria deixar això empastat, o com a mínim iniciat, no? Allò, projectes d'aquests que un té en ment i que a vegades són factibles, o a vegades, pel tema econòmic, doncs costa més desenvolupar-los, però que dius, ostres, si no hi hagués un problema econòmic i ho pogués fer, què m'agradaria desenvolupar dintre de les possibilitats?
Jo el que us he dit del Lluís Vallcorba està clar, el deixaria molt arregladet amb el que us he dit, i l'altra cosa que també he dit, però que no aprofundirem perquè no tenim temps, és amb l'obertura d'espais esportius. Vale? Va venir fa un mes el secretari general, el diputat de la Diputació de l'Esport, no sé el nom que té ara, però bueno, va venir el diputat i de les coses que van quedar molt parats, primer la zona de Solanes espectacular, va dir això ho de cuidar, i després tota la part passejant per tota la zona escolar i esportiva, és impressionant com aquest mateix espai que us deia darrere el pavelló Josep Vallcorba, que està ara a ple d'herbes, els dos espais que estan al de sota de l'escola Bressol, el de sobre de l'escola Bressol, el darrere del camp de futbol, hi ha espais que també vam fer un estudi a través d'una subvenció de tècnics de la Diputació, que ja ens han retornat i que ens explicarà una mica. Ells han vist tot el que hi ha i les mancances que té el poble, que ells que hi farien a cada espai. I això és algo que d'aquí a final de la legislatura serà molt difícil fer-ho tot, perquè a més estem també muntant que sigui un espai que no sé com ni acabarem dient, però és un espai escolar que al final té que acabar sent quasi com un campus, saps? Vull dir que hi ha les escoles i que la resta puguis anar caminant a tot arreu, no per la carretera, sinó fins i tot fer caminets, que puguis anar aquí baixo a fer una pista de no sé què, aquí no sé, saps?
Sí,
i ho estem
penso
dibuixant i fent. Digues.
No, això, que com a govern penso que si deixem plantejar tota aquesta zona com la veiem en un futur, doncs ja quedarem satisfets. Al final és una feina de diferents parts que han anat pensant què és l'ideal que hi hagi allà i com ha d'estar distribuït, i pot ser això, un campus o tota una zona escolar, educativa i de l'esport, dins d'un recinte segur, i
sí.
I bé, jo amb això.
Doncs
Maria Tur, regidora d'Espais Públics, Miquel Palau, regidor d'Esports, moltíssimes gràcies per haver vingut al Tu Jugues, explicar-vos una mica, com dèiem, l'actualitat dels equipaments esportius del nostre municipi. I bé, nosaltres, com a defensors de l'esport, pues us encoratgem a que seguiu fent moltes coses per l'esport local i tot el que sigui invertir en espais esportius, pues nosaltres estarem sempre encantats de la vida.
Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Falten 20 minuts per les 9 del vespre a una Codinenca, després d'haver fet aquest repàs dels equipaments esportius a l'Eix, que és el que dèiem, no? Que al final hi ha una part de la història que és el que es fa i després també hi ha una part de la història que són els usuaris.
Exacte, és molt important, no? Que l'Ajuntament, evidentment, dediqui molts recursos a destinar per poder tenir unes estructures en condicions xules, noves, que vagin totes bueno, perfectes i amb un bon manteniment. Però el manteniment no és només cosa de l'Ajuntament, sinó que també és cosa de tots els usuaris. Per tant, entenc que la gent que fa ús de tots els equipaments esportius, que pensi una miqueta només en el com li agradaria trobar-s'ho cada vegada que ho ha de fer servir, i per tant, que en facin un ús amb consciència, respectuosos, i que per com més bé ho faci tothom, millor tindran un futur les instal·lacions de Sant Feliu.
Vinga, doncs fem un canvi de terç. Ho dèiem abans a l'inici, tenim un entrenador que és el nostre entrenador de referència, l'entrenador codinenc, el qual avui volem saludar perquè, doncs, com dèiem, va començar la seva aventura amb un equip de Lliga Elit, com és el Vilanova, i ara ha iniciat un nou projecte amb el Martorell. Estem parlant de Lluís Macià i em sembla que ja el tenim en antena. Lluís!
Què tal?
Com estàs?
Molt bé.
Bé, doncs avui ens feia il·lusió, trucar-te dos minutets simplement per saber com estaves i com t'estava anant aquesta temporada. Vam veure que vas començar amb un projecte, Lluís, molt ambiciós, a Lliga Superèlit amb el Vilanova.
Sí, vam començar amb el Vilanova, que era un projecte ambiciós, un equip recent ascendit, i fins al Nadal la cosa anava molt bé. Inclús vam anar a les festes a 4 punts del segon, i just començar l'any, doncs, es va començar a torçar la cosa a nivell de resultats i la poca paciència, no?, que es té en aquests casos a vegades fa que el relleu de l'entrenador sigui més fàcil i res, m'he quedat sense equip ara fa un mes.
És el que anava a dir, no? Moltes vegades, i vist des de fora, penses això, no? A vegades als clubs els hi falta una mica de paciència amb l'entrenador, no? Perquè la situació no era ni molt menys dramàtica, vull dir que estava en un posicionament a la part alta de la classificació i, per tant, pues semblava això, no? Que es demanaria alguna setmana més de paciència i no ha sigut així.
Sí, al final, quan a mi em donen un ultimàtum, estem a 3 punts del primer, li rebíem el Figueres a casa i aquell dia doncs no ens van sortir les coses, vam acabar punxant i el mateix dissabte doncs a la nit em comunicaven que farien un canvi i bueno, costa en el moment d'assimilar, però bueno, són coses, mira, de futbol, que per desgràcia...
Lluís, en aquell partit contra el Figueres, quan el Figueres et marca en el minut 90 i pico amb aquell contraatac que sembla que jo et veia i dic que Lluís sortirà a segar el delanter perquè, vaja, una jugada de desgràcia totalment, tu quan reps aquell gol penses, s'ha acabat, això hi ha aquí?
Sí, nosaltres aquell partit anàvem perdent 1-0, empatem en el 91.
Sí.
I en el 94, el nostre central se'n va d'excursió, li prenen la pilota i ens marquen l'1-2. I clar, quedes que no t'ho creus, no?
S'acaba el projecte a Vilanova, com tu molt bé dius, doncs et donen aquest ultimàtum, es perd contra el Figueres i bueno, doncs es decideix que se't cessa. I passen unes quantes setmanes i ara veiem una publicació doncs, a les xarxes que inicies un nou projecte, en aquest cas a Primera Catalana, Martorell.
Sí. Doncs estava... Això, primer de tot, ja a Vilanova, doncs jo, quan vaig arribar allà, ja sabia on anava, no? Perquè l'entrenador l'havien fet fora sent campió i aconseguint l'ascens.
Sorprenent.
Sabia que no seria una plaça fàcil. I tot anava molt bé fins que es va torçar. Llavors, doncs, estava esperant a veure si arribava alguna cosa i vaig saber, doncs, de l'interès del Martorell. També era una situació molt similar a la de Vilanova, no? Perquè al final agafo l'equip que van segons, empatats amb els tercers, que volen pujar, però dels últims 6 partits només havien fet una victòria i el mateix, doncs van fer fora l'entrenador i em van trucar. I en aquell moment, doncs, ens van posar d'acord i vaig dir, pues, cap allà, anem a acabar aquests últims 8 partits que queden, ara hi ha 7, i una possible promoció.
Perquè l'objectiu també és l'ascens, no entenc?
Sí, també és un projecte ambiciós i un club que vol estar l'any que ve a Lliga Elit. Tenen una bona plantilla, han fet un esforç gran i volen aconseguir aquest ascens. Llavors, doncs, igual que Vilanova, doncs, davant d'una mala dinàmica, decideixen prescindir de l'entrenador, que jo també estic convençut, doncs, que se n'haguessin sortit. Però, bueno, és el nostre món, no?, que tenim. I em truquen i assumeixo el repte i a veure si som capaços de lluitar-ho.
Aquesta setmana, Lluís, ja t'assentes a la banqueta, partit contra el Sant Cugat.
Sí, aquesta setmana ja em vaig assentar a la banqueta, a sobre tornava en un camp on havia estat 5 anys i que em coneixen bé. I en una situació difícil, perquè el Sant Cugat venia de guanyar els últims 4 partits, d'encaixar un sol gol en les últimes 5 jornades, i venia amb una dinàmica doncs, molt positiva, només havia perdut un sol partit a casa en tot l'any.
I, jolín, Lluís, al minut 5 et marca el Sant Cugat, vull pensar, ai, mare meva!
Sí, només comença patapam. Jo el Sant Cugat i dic, madre...
Que joder, a veure què... Veig el preci del Martorell per aquí ja, que dona voltes per aquí, ai, mare meva, saps?
Sí, en aquell moment doncs, tots els fantasmes et venen a sobre.
Per sort, després remunteu i guanyeu 1-3 i...
Vam aconseguir igualar i posar-nos per davant abans de la mitja part, i a la mitja part els dic, escolta, dic, dos gols en aquest camp no els ha marcat ningú. Dic que hem de protegir aquest avantatge i quan ells vagin a buscar el partit, a veure si som capaços d'enganxar-los i posar terra per mig, no?
Martorell ara és segon classificat amb 43 punts, 5 del primer, ara està en zona de promoció, i el que té a darrere és el Sitges, que el teniu a 3 punts. Per tant, també una part final de la Lliga que serà maca, que serà bonica.
Sí, perquè sobre aquesta setmana anàvem al camp del Sant Cugat, que era quart, i estaven a 2 punts nostres.
Sí, sí.
Llavors, la setmana aquesta ve s'embullar a casa, que estan 6-0, i llavors anem al camp del Sitges, tercer, i rebem a la cooperativa primer. Vull dir, enmig de la mala dinàmica fan el canvi d'entrenador i et trobes tu en el moment més clau de la temporada, no?
I tant que sí. Doncs bé, entrenador, moltíssimes gràcies per avui, per haver-nos fet 5 cèntims de la teva situació i et desitgem moltíssima sort.
Moltíssimes gràcies.
Sort, Lluís.
Una abraçada forta.
Ens queden 12 minutets, Aleix, hem d'anar per feina perquè el temps se'ns tira a sobre. Fem un repàs del futbol.
Anem per feina.
Sènior A, victòria 0-3.
Clara i contundent, però és que si no tenim temps, més bé que un dels protagonistes d'aquesta jornada que ens expliqui com en aquest partit de la victòria del Sant Feliu, no?
Declaracions de l'Adrià Turón,
Tenim declaracions de l'Adrià Turón.
L'Adrià Turón que va fer un centro per la banda, que va acabar amb un gol en pròpia porta, en aquest cas del rival, però un centro perfecte, i un gol al final, escolta'm, un passe a la red que va fer espectacular, també, eh?
I tant, doncs, oita, dos gols, allò que diuen gols i ocasions de gol, no?, allò generats, i 0-3 cap a casa.
I gol del Vallejo, també, el 0-1, que també ens va anar molt bé per obrir la llauna. Sentim l'Adrià Turón, va!
Primer equip del Sant Feliu, vam anar a jugar dissabte al camp del Llerona, un rival que està a la part mitja de la classificació, i era important guanyar per treure els 3 punts. Vam quedar 0-3. Els 20 primers minuts, mitja hora, va ser una mica dels dos, però sense ocasions importants, i a partir del minut 30 sí que ens vam veure més còmodes, vam començar a girar la pilota de costat a costat, i bueno, cal destacar un bon partit del Vallejo, que en una d'aquestes jugades va fer el gol. A la segona part, els 10 primers minuts, també va tornar a ser una mica un joc d'anades i vingudes, i al minut 60 o així faig un centro lateral i amb la sort que el defensa d'ells se la clava cap a dins. Llavors amb el 2-0 sí que ens relaxem bastant i ells van apretant, però estem sòlids en defensa. Recordo un parell de bones parades del Lucas, i bé, a les acaballes del partit el Gascon li cau una pilota que fixa bé el central, me la passa i bueno, amb un xut ras acabo fent el 3-0. I bé, va ser un partit més pràctic que bonic, però ens serveix per portar els 3 punts cap a casa i a veure si de cara a la setmana que ve recuperem efectius i seguim endavant.
3 punts important a l'eix d'aquest senyor A que ens fa avançar una posició, ens fa adelantar justament al Llerona.
Ho comentàvem la setmana passada, era partit important perquè ens permetia posar-nos aquí per sobre el Llerona i apretant el Montmeló, que el tenim només a 3 punts ara mateix.
Proper partit juguem a casa contra el Llinars i tocarà pues, fixar el proper objectiu, que és aquest.
Sí, i seguir sumant, com està fent últimament el Sant Feliu, per tant, anem a pensar a mirar endavant.
Sí, sí. Destacar també, deixem així a nivell de pinzellada, la derrota d'Alcaldes al camp del CUE del Bigues, per 5-2.
Alcaldes està en caiguda lliure últimament.
Hi ha molts jugadors que han anat a parar al primer equip, i això ho està notant molt, i a més el Bigues venien ja de que el partit de l'anada hi va haver-hi controvèrsia, perquè hi va haver una jugada polèmica amb el porter per terra, que no sé què, tal, i els del Bigues tenien aquest partit marcat allò en fuego, de que quan vingués Alcaldes havia que devolver-se-la. I 5-2, i bueno, nosaltres no passa res, però sempre que perdi Alcaldes, pues jo almenys me n'alegro molt.
A 6 punts d'Alcaldes estem, eh?
6 punts,
Ojo.
Però nosaltres ara Llinars i prou. Llinars i prou, deixem estar res més. Senyor B.
Senyor B, aquesta setmana ha patit una derrota contra el Taradell, 4-1, una derrota força contundent, a més amb el Sant Feliu, que no va aconseguir marcar gol fins a les acaballes del partit. Per tant, un partit, diria que molt dominat pel Taradell en aquest cas, per 4-1. Era un equip difícil de la part alta de la Lliga. Estan en cinquena posició ara mateix. Per tant, era un rival complicat, se sabia. I el Sant Feliu, doncs, si no pot comptar amb el Capitano, a vegades falten gols aquí també.
I anava amb moltíssimes baixes, Moltíssimes baixes.
Està sent recurrent aquest any,
Clar, amb molt poqueta banqueta, o sigui, al final, si et mires el...
Tres jugadors,
dels quals un és el Marcos, que està lesionat i tot just aquesta setmana ha començat a córrer, i per tant, pues, no podies ni comptar amb ell, i s'està notant. Van expulsar el Pol Prieto també al minut 70, si no vaig equivocat, també per protestar l'àrbit, i bueno, pues, suposo que també això va dificultar la situació, no?
Sí, però vaja, al final era un partit que podia ser que passés a... jugues a fora de casa, rival complicat, i además vas amb l'equip marmat. Aquesta setmana no tenim crònica del Capitano, perquè l'hem tingut descansant, no ha pogut estar en el partit, per tant... Fins la propera setmana, que tornarem
Capitano,
a escoltar...
Capitano, ara com que festeja, està...
No, estava jugant en un altre partit.
Estava feliç com una mallarenga. Futbol sala.
Futbol sala sap molt de greu, perquè és d'aquells partits que jo em negava a apostar-hi en contra. Aquest partit havia d'apostar victòria del Sant Feliu.
Era primer contra segon,
primer contra...
Oh.
No, de fet,
eren
empatats.
Empatats a punts.
I aquest any sí que és veritat que els partits que el Sant Feliu ha jugat contra els rivals directes a la part alta, hi ha hagut derrotes. Llavors, bé, és un partit complicat en què l'Aigua Freda es va posar per davant de seguida, només començar al minut 5, i va posar a terra de per mig amb dos gols més. Per tant, li va posar molt complicat al Sant Feliu, que tot i que va intentar marcar cap al final, no n'hi va haver prou, i l'Aigua Freda es va emportar clarament aquest partit jugant a casa.
Esperem, doncs, que trenquem dinàmiques i les properes setmanes a comptar els partits amb victòries. Anem a fer un repàs de l'hoquei, en aquest cas de la derrota, ostres, complicada, eh? Derrota que no l'esperàvem, contra l'Oviedo, rival directe, eh?
Sí, era el partit perquè el Sant Feliu estava amb 9 punts, l'Oviedo estava amb 7, si ara no m'equivoco.
Aquí tampoc ningú volia apostar per una derrota, eh? Igual que Futbol Sala.
Era victòria segura. Estaven apostats d'aquesta manera, i el rol era la primera part, es va posar per davant, i de fet va tenir alguna ocasió més amb alguna... per poder-se amb alguna falta directa i tal, que hauria pogut avançar-se més el Sant Feliu. 0 gols a casa en un partit tan decisiu, crec que és força cridaner.
I a més, la classificació a l'eix deixa el Sant Feliu. Segueix encara fora de zona de... No, ara en zona de segon...
Salvat. Està salvat a l'Oviedo i el Sant Feliu per sota.
Correcte. I encara vam tenir sort de que el Dominicos jugava contra el Tordera. Anava guanyant 3-2 el Dominicos contra el Tordera i a falta de 5 segons el Tordera va empatar, 3-3. Per tant, vam evitar que el Dominicos...
Ens empatés a punts.
No, ara el Sant Feliu és zona de descens.
Sí. Deia que l'Oviedo havia passat per sobre.
Sí. Sant Feliu és ara té...
9 punts.
En
11a posició, l'Oviedo un per sobre ara mateix amb 10 punts.
I el Dominico 7, que és això, que si arriba a sumar 2 punts hauríem més el Dominico, ai, mare meva,
Hi haurà una lluita fratricida aquí fins al final per aquesta plaça, per salvar-se l'Hockey Plata, perquè apropar-se al Sant Cugat, que està amb 16 punts, ja és força més complicat.
Està complicat. Els femenins...
Dues derrotes en aquesta setmana.
Ai, que estem
també
perdent,
Em vaig negar a apostar-hi en contra, per això en aquesta setmana no he guanyat la Lliga, perquè aquests jo hi comptava amb victòries, però al final els femenins també s'han portat dues derrotes. Ara mateix, el camp del Mataró i el... Ara mateix no recordo l'altre, perdona, l'he perdut. Però vaja, dues derrotes. El que sí que hi ha hagut aquesta sorpresa perquè veníem de moltes derrotes del segona catalana masculí, que ha fet un bon partit, en aquest cas, guanyant 2-3 a camp del... un segon que el tinc aquí... del Sant Jordi Desvalls, que va quart a la Lliga.
Bueno, ja està bé. Com a mínim, almenys, aquesta part final de la Lliga, pues, almenys maquillar una mica la classificació i com a mínim disfrutar una mica la pista amb victòries, no? Perquè al final també els nanos s'ho mereixen i també està bé que puguin anar aconseguint resultats positius. Bé, doncs, per encarar la part final, Pau, una mica de cistella, una mica de bàsquet.
Sí, perquè abans d'arribar pel grup del Lligueto Jugues, no?, que hi ha hagut una mica de controvèrsia, diguem-ne, amb les decisions...
Cuéntanos.
No. Primer un femení que no es va jugar.
Sí, això el primer, femení...
Que va haver-hi aquell partit el dijous que es havia de jugar, que si jugava, que si no jugava...
Aquell partit
que ha quedat anul·lat.
Anul·lat i ja no compta, diguem-ne, ja no jugarà mai. Ja... Derrota i ja està. I, en tot cas, el masculí sí que va tenir una mica més de cuento. Ens ho explica l'Àlex una mica resumint el que va passar en aquest partit.
Va, escoltem-ho.
Bona nit. Derrota del Sant Feliu per 96-47 a la pista del líder Altaià en un partit que, per desgràcia, va estar marcat per l'actuació del col·legiat. El Sant Feliu arribava al partit amb 7 jugadors sèniors i 2 cadets que finalment van tenir que fer un cop de mà, ja que continuem amb la plaga de lesions i algunes baixes inesperades d'última hora. El primer quart va estar força igualat, on el Sant Feliu va ser capaç de competir de tu a tu amb l'actual líder del grup. El segon quart seguia en la mateixa dinàmica, amb distàncies curtes a favor del Tallà, que fins i tot en algun moment el Sant Feliu va ser capaç de retallar i de posar-se per davant per un parell o 3 de punts. Ja a falta de 3 minuts, per al descans va arribar la primera decisió polèmica del col·legiat, ja que va decidir, per doble tècnica, expulsar un jugador del Sant Feliu. Tot i això, al tercer quart, el Sant Feliu va mantenir la cara al partit i va arribar només amb 15 punts de desavantatge, tot i el hàndicap d'estar jugant amb 6 jugadors sèniors únicament. Però ja a l'últim quart i en el primer minut, en una situació de picabaralla forçada pel Tellà, el col·legiat va decidir expulsar 2 jugadors més del Sant Feliu a part de l'entrenador, el que va deixar a l'equip només amb 6 jugadors. Per part del Tellà no va haver cap sanció. Això va fer que els ànims s'escalfessin una miqueta més encara i a la següent jugada un altre jugador del Sant Feliu, en aquest cas, va acabar per 5 faltes eliminat. Això va fer que durant els últims 8 minuts, 3 jugadors sèniors i 2 cadets fossin els que estiguessin a la pista, amb un parcial escandalós a favor del Taia que va marcar la diferència final. Setmana vinent, perdó, el diumenge, proper partit, a casa davant del Mataró, un partit que a l'anada es va guanyar el seu camp a la pròrroga. Esperem tornar a guanyar.
Esperem que sí.
Esperem que sí. I llàstima d'aquest partit i de totes aquestes controvèrsies, aquestes tècniques... I tot
sí, veurem el tema de sancions com acaba.
Correcte. Pau, avui òbviament no tens temps per fer
l'agenda,
però ja sabeu que podreu apostar, que tindreu tots els partits sí. I no us oblideu. I nosaltres, res, simplement ens despedim. Dilluns que ve hi tornem amb tota l'alineació al completo. Aleix, ens veiem el proper dilluns.
Bona setmana a tothom.
Pau, el proper dia que faci de locutor principal, prepara'm musiquetes per anar tirant.
De les teves,
no
de la teva llista.
I a la resta ens veiem el proper dilluns. Bona nit a tothom.
Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
El Centre Excursionista presenta el programa Anem a la Muntanya.